Bon dia, Sílvia. Així és. Parlem amb la Roser Ferrer, terapeuta holística, en aquesta secció del Cuida't amb la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per parlar d'un aspecte, vaja, que és un univers molt ampli, la gestió emocional.
Exacte.
Com ens hem de cuidar emocionalment.
És un superunivers molt, 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 molt ampli. I avui començarem per una primera part, ja anirem veient doncs, cap a on ens anem enfocant, però sobretot avui ens posarem com en una visió general, no? de com gestionem les emocions i quina és la millor forma de fer-ho. Per mi les emocions són com els aliments, ja que s'han d'ingerir, digerir i eliminar. La qüestió és si ho hem après a fer, o si ens ho han ensenyat. I pel que veig en el meu dia a dia, a la consulta i en el món, jo diria que no. I jo potser m'hi dedico perquè sóc una persona altament sensible, que és un tret de la personalitat, de la qual el 20% de la població mundial també ho és. I aquesta alta sensibilitat doncs, sempre m'ha fet ser molt emocional, no? I sempre, doncs, aquesta sensibilitat m'ha portat a una necessitat d'una millor gestió per estar bé. Llavors, si mirem una mica enrere, és cert que pels nostres pares i avis, després d'una postguerra, havien de fer honor a la piràmide de Maslow, que ens parla de l'ordre de prioritats humanes. I clar, en aquell moment el més important era sobreviure, en el pitjor dels casos, no? I les emocions quedaven més en un segon lloc. Llavors, segurament frases com plorar no serveix de res, encara ara les escoltem, no? Tot i que és cert que a l'escola, sobretot a la primària, es veu un canvi a l'hora de relacionar-se amb les emocions.
Perquè plorar és útil.
Plorar és útil, sí, però encara ara, eh? Ja tenim molt aquest fons, doncs, pel que vam aprendre dels nostres pares i avis, però no perquè no volguessin, sinó perquè és el que van aprendre en aquell moment. Llavors, actualment, per regla general, tenim cobertes les necessitats bàsiques i això ens permet donar espai a les emocions. La meva pregunta és, com et relaciones amb les emocions incòmodes tatxades de males emocions, com per exemple pot ser la ràbia, l'enfado, la por, l'incertesa, la decepció, la frustració, la tristesa, per dir-ne algunes. Si ens fixem, un elevat nombre de persones s'ha de medicar amb ansiolítics i antidepressius per afrontar la vida diària. Un alt nombre. I jo em pregunto, és malaltia o és incapacitat de gestionar les emocions? A veure, deixant a un cantó doncs, persones que han patit un trauma fort, no? En aquest moment, per suposat, doncs, ostres, de cop m'he afrontat davant d'una situació dura, doncs són medicacions molt útils. Però això, sostingut en el temps, doncs potser que ens hem de qüestionar com relacionar-nos amb elles, perquè no és una malaltia, és una tristesa, és un enfado doncs, que m'ha provocat la vida i necessito relacionar-me amb ell, no? Davant de la malaltia d'un ser estimat, de la mort d'un ser estimat, de la feina, bueno, pues hem d'aprendre a gestionar això perquè no es converteixi en algo crònic, no? Que anem arrossegant, hem d'afrontar, i no és fàcil, per això és útil pues, anar a terapeutes, anar a psicòlegs que ens ajudin a com gestionar, com veure aquestes emocions, com abraçar-les, i al final és treballar pues, l'acceptació, no? Un dol, per exemple, té tota una sèrie de fases que un sol, doncs, penso que costa de viure, i anar al psicòleg o anar al terapeuta no vol dir que un està malalt, simplement que va a buscar una ajuda per millorar el seu dia a dia. És cert que estar a l'alçada del ritme que la realitat ens demana és dur, fins i tot a vegades és insuportable. Jo a vegades penso, com deia Mafalda, que pari el món, que jo baixo. Ja que no sé si estic vivint o sobrevivint. El famós estrès, no? El famós estrès és una resposta fisiològica del nostre organisme per fugir de qualsevol perill o amenaça. Però clar, que el nostre cos visqui constantment en aquest estat fa que la nostra salut se'n ressenteixi. Gràcies a la resposta de l'estrès, el cortisol es dispara, l'adrenalina puja i això ens permet estar molt alerta. El nostre sistema digestiu es paralitza perquè tinguem tota l'energia per fugir, per salvar-nos. El cor batega més ràpid, la pressió arterial augmenta i això, sostingut en el temps, és el nostre mal d'avui en dia. El nostre cos ens avisa amb símptomes com dolors, malestars, malalties i ens encanta la pastilleta que fa callar tots aquests símptomes. Però, com he dit al principi, les emocions s'han d'ingerir, digerir i eliminar. Imagineu què passaria si no anéssim de ventre durant molts dies. No cal dir-ho, oi? Doncs tenim un restrenyiment emocional que acaba alterant el nostre estat físic. A vegades un mal de cap pues simplement ens està dient que o estem tenim uns mals pensaments, o estem dormint poc, o no ens estem alimentant bé, o tenim una tristesa i una tensió no gestionada. Prenem la pastilleta i diem, calla! El cos és molt intel·ligent i vol doncs, posar-se en contacte amb nosaltres per dir, canvia la forma de fer això perquè així no estem anant bé, no? Però, repeteixo, si jo tinc una migranya molt forta, la pastilleta és meravellosa. El tema és si cada dia tinc mal de cap. Potser que canvi la forma de fer les meves coses, com deia Einstein, per obtenir resultats diferents, no? Llavors, una eina valuosa per la gestió emocional és l'art, la creativitat, la poesia, per exemple, no? Jo avui porto un poema que a mi m'agrada molt, que és de Rumi. Rumi és un poeta sufi del segle XIII, més o menys. I us el llegiré. Que es diu La casa d'hostes. L'ésser humà és una casa d'hostes. Cada matí, una nova arribada. Una alegria, una tristesa, una maldat. Una certa consciència momentània arriba com un visitant inesperat. Benvinguda i reb-los a tot. Fins i tot si fossin una multitud d'elements que buiden casa teva amb violència. Fins i tot, així, tracta a cada hoste amb honor. Pot estar creant-te l'espai per un nou deleit. El pensament obscur, a la vergonya, a la malícia, rep-los a la porta rient i convida'ls a entrar. Sigues agraït amb qui sigui que vingui perquè cada un ha estat enviat com un guia del més enllà. És un poema que sovint el llegeixo a les persones perquè ens parla d'aprendre a sostenir, aprendre a mirar i sentir allò que no ens agrada, ja que hem après a escapar de moltes maneres. Addiccions vàries, des de les més dures, com poden ser drogues, alcohol, a les més acceptades socialment, no? Com pot ser menjar, com pot ser fumar, com pot ser les addiccions pues, al mòbil, no? Que crec que aquesta la tenim tots. Però són formes d'escapar, ens ajuden a sortir de l'aquí i ara. Llavors el poema ens recorda que la vida és sàvia i que hi ha una intel·ligència més enllà de la part cognitiva, ja que el nostre conscient abarca un 5% de la totalitat i l'inconscient és un 95% d'aquesta totalitat. Llavors, com deia Carl Gustav Jung, fins que l'inconscient no es faci conscient, el subconscient seguirà dirigint la teva vida. El subconscient és un conjunt de processos mentals no percebuts conscientment per la persona, però que poden aflorar en determinades situacions a influir en la manera d'actuar o en el propi caràcter. La frase, jo sóc així i ja no puc canviar, jo afegiria, jo he après a funcionar així, per totes les meves capacitats, ja que ningú m'ha ensenyat. És una frase que jo escolto molt sovint, no? Sóc així. Bueno, però de què et serveix ser així, no? Si al final pateixes. bueno, potser has après a funcionar així. Llavors, ah, ja és com, ah, és veritat, podria funcionar d'una altra manera? Sí. La qüestió és voler funcionar d'una millor manera per viure amb més equilibri. Però això demana valor, confrontació amb un mateix per reconèixer l'ego, que aquest ego és una estructura de personalitat creada a l'infància que ens va ajudar a sobreviure quan no teníem recursos, però que ara ja no ens fa falta. El que passa és que ens hem identificat tant amb ella que costa saber qui veritablement hi ha sota aquesta estructura de personalitat. I l'ego no és algo que haguem de matar, simplement és algo que ens està defensant en un moment donat davant d'una situació. Per tant, ja està bé que existeixi, però és ideal poder dir, hòstia, ara ha sortit la meva estructura de personalitat a la defensa, no? O poder parar i dir, val, en aquest moment no necessito viure des de l'ego, en aquest moment puc apartar-me un moment i ser jo. I ser jo, com dic, requereix autoconeixement, requereix molta confiança i bueno, jo crec que avui hem parlat de com una base, un principi, com per començar a desgranar aquesta informació, no? Parlant-vos doncs, el proper dia sobre, doncs, una mica més sobre l'ego, aquesta estructura de personalitat que es crea quan som infants, i estats per viure en l'aquí i ara, per connectar amb el present, per sostenir aquelles emocions que no sé com gestionar.
Molts conceptes, un marc molt, molt ampli que ens ha suggerit moltes, moltes idees. M'ha cridat l'atenció, entre d'altres, moltes coses. Per exemple, el concepte de restrenyiment emocional. Suposo que molt connectat al que s'entén comúment com a bloqueig emocional.
Sí,
com
podria ser.
Com clar, superem aquest estranyament emocional?
Clar, és un bloqueig que ens roba moltíssima energia. Molta energia. O sigui, aquest conscient del qual volem dominar, volem controlar, no? O sigui, la teva capacitat o necessitat de controlar està parlant de la teva por que hi ha darrere. Llavors, aquest bloqueig, al final, també et roba molta vitalitat, molta energia. I els bloquejos, no només això, al final també ens creen malestars. I al final, com us deia, un aliment quan l'ingerim o no el digerim i no l'eliminem, s'acaba transformant en algo físic. I el proper dia podem parlar sobre codis corporals, és a dir, per exemple, el ronyó és un òrgan relacionat amb l'emoció de la por. Clar, el cortisol s'allibera a partir de les suprarenals, que són unes glàndules molt petitones que tenim sobre el ronyó. Llavors, l'adrenalina, tot això s'allibera a partir d'allà. El fet de viure amb tensió, amb por, amb estrès, doncs fa que el nostre ronyó no estigui prou bé. La tristesa, per exemple, és una emoció molt relacionada amb el pulmó. Una persona amb bronquitis o EPOCs o problemes constants de pulmó, és que fins i tot podria dir la persona que fuma, no? Allà hi ha algun tema relacionat amb la tristesa, amb tapar, amb... Llavors, és molt interessant els codis corporals. Aquest bloqueig pot sortir, doncs, a través d'un òrgan que no funciona del tot bé perquè la vitalitat d'aquell òrgan està mermada.
De fet, el que apuntaves és que l'estrès és una resposta fisiològica del cos a un origen, a una causa anterior que és emocional.
Clar, l'estrès al final és un mecanisme que té el cos per sobreviure, no? Davant d'un estat així d'estrès o d'un atac, doncs el que fem és respondre i fixa't, tu no penses, ui, m'està, o sigui, un cotxe m'està a punt d'atropellar, a veure què he de fer. No, tu de seguida actues i tu no has pensat, no? O sigui, és meravellosa aquesta resposta que té el cos. És molt antiga, és del nostre cervell, de la part del cervell més primitiva. Però clar, això sostingut amb el temps fa que, sobretot el nostre sistema digestiu, avui en dia podem veure, no?, la majoria de persones amb un sistema digestiu molt, molt castigat per l'estrès, primerament, per l'alimentació, també és cert, però jo, amb el temps, m'he anat donant compte de com l'alimentació és un gran pilar de la nostra salut, però la gestió emocional també és un gran pilar i amb els anys doncs m'he donat compte que qui té més força és justament el pilar de gestió emocional. Perquè a vegades he vist persones que s'alimenten molt bé, però en canvi estan fatal. I al fons era que tenien una mala gestió emocional. O persones que he vist que s'alimentaven fatal i que estaven perfectament. I la diferència era que tenien una bona gestió emocional, no? I això sempre m'ha creat moltíssima curiositat i és el que, doncs el que treballo, no? Important com ens alimentem, però, per exemple, si tinc un dia trist, en comptes d'aquell dia anar a menjar algo que no em convé, no, millor aquell dia que no, perquè el meu cos estarà molt més susceptible. En canvi, si jo estic contenta, feliç, equilibrada, doncs, escolta, que em mengi algo que tampoc em convé gaire no em farà tant de mal com un altre dia que no estigui bé.
En recordaves la importància del subconscient, el pes importantíssim que té amb com som, i vinculat això amb la necessitat de l'autoconeixement com a primer pas per detectar què podem canviar, perquè és possible no quedar-se en aquest eslògan de soc així i no puc canviar.
Exacte, exacte. O sigui, hi ha tantes possibilitats i l'autoconeixement al final és un camí d'empoderament personal. També com a base de que la perfecció no existeix. O sigui, la imperfecció ens fa únics. També vivim en un moment on en xarxes, no? Veiem que penjo allà la meva felicitat, penjo tot lo bonic i sembla que hagi d'estar tota la meva vida perfecta per ser feliç. Doncs no, aquesta no és la veritat. Mentre estiguem vius tindrem coses a resoldre, és un aprenentatge, és un camí d'un aprenentatge, no? O sigui, no ha de ser tan important, és com... no és que no sigui tan important, però hi ha una frase que m'agrada molt, que és com, deixa't en pau, saps? Deixa't en pau amb les teves carències, amb les teves imperfeccions, i accepta't. Al final, qui parla que és lo perfecte, no? O qui parla que és la vida perfecta. Llavors, abraçar les nostres imperfeccions forma part de la gestió emocional, però és un camí d'autoconeixement, de donar-me compte, doncs, escolta, tinc certs talents, però també tinc certes carències. I està bé.
Ens has donat lectura a un poema. L'art pot ser curatiu? És una bona teràpia?
Sí, jo crec que la poesia, la música, l'art en si, en general, ens connecta a la creativitat, no? I com deia Martha Graham, que és una de les creadores de la dansa contemporània als Estats Units, deia, mantén el teu canal obert. Què vol dir això? La creativitat passa a través nostra. Però perquè passi a través nostre, hem de mantenir-nos presents, connectats, atents, o sigui, l'estat coach, per exemple, no? Coach ens parla d'estar connectat, obert, atent, centrat i sostenint tot el que hi ha. No és un estat zen, és un estat de presència, no? Com el mindfulness, que està molt de moda. Doncs estàs aquí, obert, i accepta tot el que hi ha. Bueno, accepta potser és una mica fort, però sostén tot el que hi ha i mantén la teva presència, no? El cos és el que està més present. La nostra ment pot estar en el passat, pot estar en el futur, però el nostre cos sempre està aquí ara. I el fet d'estar aquí observant tots els nostres sentits t'obre el canal. I la creativitat és necessària, no només per pintar ni ballar. La creativitat, per què em poso avui de roba, què faig avui per dinar, o com gestiono el meu dia a dia. Per molt que tinguis una feina com molt estructurada i rutinària, si estàs creatiu o creativa, serà molt més fàcil afrontar-la, no? Llavors, la creativitat, i una de les maneres de ser educats per aquesta creativitat o ser inspirats, és l'art.
Ens has situat alguna pinzellada de context històric de la importància que ha anat adquirint la presa de consciència de la gestió emocional com a factor de benestar. És una bona senyal prendre consciència de que és un apartat importantíssim de la salut, a diferència de fa alguns anys. Ara sí que es posa l'accent en què cal fer aquesta gestió emocional.
Sí, sí, sí. De fet, se'n parla moltíssim. L'únic que una cosa és explicar-m'ho i entendre-ho, i l'altra és donar-me el permís d'endinsar-me i crear-ho i fer-ho.
Perquè un pot saber què ha de canviar o què és el que ha de modificar de la seva conducta, una altra cosa és que sigui conseqüent amb aquella diagnosi prèvia.
Exacte. Exacte.
Doncs per veure quines eines, entre d'altres, sobre la qüestió que hem tractat avui de la gestió emocional, en parlarem en propers espais del Cuida't amb la Roser Ferrer, terapeuta holística, a qui agraïm molt que hagi estat avui amb nosaltres. Gràcies, Roser, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.